La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots. Avui 15 de juny i dir que avui se celebra el Dia Mundial de la Toma de Consciència de l'Abús i el Maltractament a la gent gran. És dir, cuidao, jo quan sent aquestes notícies em quedo un poc bocabadada. I sobretot quan la Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia i el Consell Valencià de Persones Majors adverteixen de l'abús i el maltractament cap a les persones grans, que a més, en la majoria dels casos, se produeixen en àmbits domèstics i que normalment solen passar inadvertits. No sé quin extrem de crueltat pot tindre un ser humà per a maltratar algú que ja està indefens, que ja és major. Si no se pot perdonar en un xiquet, tampoc se pot perdonar en una persona major. No anem a deixar que passi inadvertit. Tenim que ser solidaris i si ens adonem de què està passant al nostre voltant, tenim l'obligació de denunciar-lo. Ara sí, comença protagonistes Maria Ventura López, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I també Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Bon dia, Susana.
Este matí, quan jo veig que és el Dia Mundial de la Toma de Consciència de l'Abuso i Maltrato de la Vejez, em quedé sorpresa. Ja, fins i tot arriba tan lluny la cosa com va tindre un Dia Mundial?
Pues sí, per visibilitzar-ho, no? La veritat és que em pareix algo, no sé, molt increïble, no? Sabem també molts casos, no totes les residències, no? Òbviament, no? Però coneguem casos molt propers de residències que han patit els nostres majors, no? Maltractament dins d'aquestes instal·lacions i em pareix duríssim que això hem arribat a fer un dia internacional, no? Quan existís és perquè es té que reivindicar, Susana, i cada volta anem a pitjor.
Diuen que en més casos s'han arribat a denunciar en l'àmbit domèstic, és a dir, si en els centres de residències de la tercera edat hi ha casos de maltractament d'algun treballador de la casa, al final sempre hi ha algú que se n'adona i pot denunciar-lo, però quan això passa dins del seno d'una casa... perquè clar, no oblidem que dins d'una casa hi ha un matrimoni que els dos tenen gent major. Clar, a lo millor no és massa ben recibit per part del que no és la seva família, és dir, imagina't, a lo millor un home té a sa mare i té que cuidar-lo la seva esposa, no? I, o al contrari, ahí pot n'hi haure desagrado, no?, per l'altra part.
Clar, i que no es vesca realment el que està passant dins de la casa, no? Això pot passar també. I la veritat, i Susana, també la soledat, no? Que roïna és la soledat, perquè a lo millor és una altra forma d'abandó, no? I sos fills, filles, nets o netes que no van a veure als seus iaios, no? Uh-huh. És una altra manera de que ells no estiguen acompanyats com toca, no?
dona compte, antes el, no sé, pues el iaio i la iaia eren gent que te contaven històries en la que passaves una bona estona, no? I ara han passat a convertir-se en una càrrega per a les famílies, per això de que les residències de la tercera edat haven estat tan plenes i que ens hagi passat en la pandèmia el que ens va passar, que de no poder arribar a veure'ls.
Sí, sí, sí.
I perquè arribaven al final a pensar, bueno, si tenen una pensió, els ingressem en una residència i ni li molesta a una part ni a l'altra, no?
Mm.
Però ara la gent, jo penso que s'ho has començat a replantejar i salvo que a lo millor tinga, pues no sé, que patisca Alzheimer, que és un problema gros,
sí, sí, sí.
I tampoc t'has... No, tu no estàs preparada a lo millor per a portar una vida en una persona que tingui Alzheimer, o te la pots deixar a casa, no? A soles, que això també te veu un poc abocada a recorrer a les residències. Però no sé, Víctor, tu per exemple...
Jo la tinc en casa.
I la sensació, vosaltres, Nella...
Que jo crec que més ja no la podem cuidar, o sigui, és que és tot per a ella.
I no vols resultar... És dir, n'hi ha moments que dius, jolín, ja que pesada eres, no? Pues igual que li pots dir a ta mare, no? Però que se porta bé, no?
No, jo crec que mai és pesada, eh? Jo crec que te pot contar la mateixa història 50 voltes i la 50 la tornaràs a escoltar.
Clar, és que formem part de la família, no? També. És com, a més, normalment els iaios i nais són els que millor se porten, se alien i se porten bé, no? Al final, el que... Clar, també al millor el que ens ocorris és que com cada volta som més tard pares, ja has de veure que els iaios se fan molt fadrins a l'hora de tindre i si vincul que antes tenien els nets, no?
Bé, jo crec que el vincul segueix, no? Però és veritat que bé, sí. No sabria dir-te respecte a aquest tema. Jo crec que el vincul entre el net i el iaio sempre està present, no?
Però és que jo vaig més... Bueno, sí que hi ha un cas que al final és el que dius tu, al final aplega un extrem que ja necessiten un cuidament ja especialitzat, però per exemple jo conec una persona major que viu al costat del meu amic i al final és que entre tots els veïns del carrer el van cuidant. Què necessites? Pues avui, jo que sé, ho ha fet menjar de més, pues li porta el plat de menjar a sobre.
Però sí, però això no...
Necessita veure a lo millor algo en la tele, un partit del Villarreal, pues enseguida va algun veí i li posa el Villarreal a la tele, o sea... Jo crec que la gent s'hi ajuda, a la gent major, sí.
Però no sempre. No sempre passa.
Mira, de fet, Víctor, mira, si me permís, ho conté. El dia que jugàvem nosaltres la final, tu vas arribar un poc més tard, per què? En qui estaves?
Perquè estava en una persona major.
Estava en una persona major. Ah. I estaves fent companyia, eh?
Clar, és que aquesta persona pràcticament no... No pot fer res per si mateix allà, tenen que anar algú a fer-li les seues coses.
Pues veuràs, aquestes coses són les que fan gran al ser humà, aquesta generositat. I sobretot, i si hi ha gent que s'ha fet la responsabilitat de tindre algú en casa i li pese, antes de maltractar-lo, que intente buscar una solució, no vos pareix?
Pues sí, la
veritat. Que desaparega el Dia Mundial del Maltractament, eh?
Sí, en totes les seues vertents, no, Susana?
Sí.
Que la violència està cada volta més assentada, no? Tenim un cas, no, que ha passat a Mazarrón, que avui ha sigut trending topic,
vaya,
no?
Vaya.
De una persona marroquí que es va asseure a una terrassa d'un bar qualsevol i l'amo del local va decidir que no volia que estiguera al seu local i el va utilitzar una pistola, no? I el va amenaçar, no? Jo crec que va arribar a el ha arribat
a disparar,
clar, perdó, no m'hicia el verb disparar, no? Fins i tot tres voltes.
O sigui, va arribar a pegar-li tres tirs,
sí.
I tot era perquè era una persona immigrant.
Correcte, sí, sí.
Wow, és que jo no puc entendre aquestes coses.
Además,
però
a més una persona...
Tenia una pistola dins del bar?
Sí, o sea, un joven marroquí asesinado por el dueño de un local que no quería que este se sentara allí, tenía 30 años y un hijo de 10. No quiero moros en el local, le dijo a los agentes cuando lo detuvieron.
Sense paraules. Uh-huh. És que ens hem quedat bocabadats.
Sí, sí, o sea, està sent trending topic durant tot el matí... I la gent dient que el racisme mata, no? Perquè és veritat, Susana, desgraciadament, no? A més, això era un... tenia una dona i un fill que ja havia nascut així, que el fill era espanyol, amb tots els seus drets, no?
Pues jo no sé, crec que el dueño d'aquest local necessita assistència psiquiàtrica, eh? Uh-huh. Bueno, com també un poc assistència psiquiàtrica necessitaven estos jovens, estos 200 jovens que estaven en una discoteca situada en la platja de l'Arenal a Xàbia, perquè ballaven sense mascareta ni distància de seguretat dins del local. I claro, la policia ha alçat un acte per infracció molt, molt greu. Perquè a més d'estos incompliments de les restriccions dins de l'establiment, també se superava l'aforament que hi havia de ser un màxim del 50% i es permetia el consum en barra i un altre servei prohibit actualment en els locals d'oci nocturn. No sé, què feien més?
No, això amb el toc de queda, a lo millor la gent s'ha despistat i es creu que ja no hi ha restriccions, no? I sí que existeixen, no?
Clar, però de mi de la notícia, bueno, ha aparegut una raritat, però consumien en barra, més del 50%, i un altre servei prohibit actualment en els locals d'oci nocturn. Dic, jo estaríem fumant?
Pot dins del ser, local? Pot ser, és el que els faltava, no?
En fi, brutal, m'ha pregut brutal. I allò de que demana la Iglesia la destitució del cura que ha culpat a la mare de les xiquetes de Tenerife del seu assassinat?
Mare meva, o sigui...
És dir, este cura diu que la culpa de que mataren les xiquetes... en teoria s'ha trobat un cadàver, eh? Jo allò de que diguen l'assassinat, de moment només n'hi ha un, eh? És un cadàver el que hi ha. Val. Diu que era la culpa de la mare per haver comet una infidelitat, és brutal. Però claro, a mi que demanen la destitució del cura. Qui? Perquè claro, l'obispa de Canàries s'ha limitat a demanar perdó i mostrar el seu rechaç davant d'aquestes declaracions a través d'un comunicat, però encara no ha pres mesures. Recordem que la Iglesia és un... No, a veure, tu no formes part del govern, és dir, tu demanes si la destitució cura...
Clar, tindria que ser el Vaticà qui prenguera, bueno, diguem, les seues decisions, no, este respecte
cas,
a aquest tema.
Clar, l'obispa de Canàries sabrà el que té que fer, a tot cas pot ser molt cura, però al final això era algo que públicament no se pot afirmar d'aixes maneres, vaja, em pareix una barbaritat, en fi... També agents de la Policia Nacional detes en València un total de 17 persones i s'inviquen a uns altres 6 perquè han desarticulat un presumpte organització criminal implantada a nivell nacional dedicada al contrabando de tabaco des de països de l'est.
Una altra forma també, no? Que pareix que el contrabando de tabac ja no existeix i mira, ahí està present, no, Susana?
Perquè l'agència tributària ha investigat, és el que ha informat, i la investigació s'ha realitzat de manera conjunta junt a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que ha constatat que l'organització manipulava el producte en centres d'elaboració clandestins per a transformar en tabaco i cigarros per a finalment vendre'ls il·lícitament tant al per major com al per major. Ojo, eh? Ojo, que estos no van de broma. En fin, una pauseta de publicitat, Maria, i ens dius les notícies que ens has preparat.
Estás a la 92.2 FM. César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox, originales de Certis. Ambos productos... con la mayor dosis de uso, de 800 gramos hectárea, frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea, frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
¿Ganas de coche? Si quieres Renault, puedes. En Renault Castellón te lo ponemos fácil. Solo del 15 al 30 de junio, precios imbatibles en toda la gama. SUV, berlinas, híbridos, eléctricos... No lo pienses, unidades limitadas. Financiación a tu medida y entrega inmediata. Renault Retail Group, en Avenida Baiduxo 44 Castellón y en carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal.
¿Tenías ganas de salir? Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia. Porque vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de junio. Y aprovecha además el plan Moves 3. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, Descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
En Carnicerías Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Ara sí, Maria, notícies?
Sí, es comencem ja avui. Sí, en les xifres de Covid s'han notificat 190 casos nous de coronavirus a tota la Comunitat Valenciana. 10 casos d'ells pertanyen a la nostra província, Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 118 persones ingressades, 21 a la província, amb 3 pacients en UCI. No s'ha registrat decessos per coronavirus, però des de que vaig donar jo les últimes dades, que crec que va ser divendres, sí s'ha produït una mort a la província, pel que seria 806 les persones que han faltat des de l'inici de la pandèmia a Castelló. Finalment, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha indicat que dels brots de Covid-19 registrats aquests dilluns hi ha dos amb més de 10 casos, un és a Torrevieja amb 17 casos i un altre a València 20, tots dos d'origen social, i les persones afectades a Torrevieja tenen una edat mitjana de 16 anys i les de València de 9.
El problema, per exemple, que tenim ara en aquest moment en el Covid i el bo que tenim de les vacunacions és que, bueno, que s'està a poc equilibrant. Bueno, tenim que llevar a aquestes persones d'entre 60 i 69 anys que s'han quedat aixina a Riaes, perquè com es van vacunar a AstraZeneca,
sí,
ara
segon dosis, no
saben quan li la posaran. És dir, esta franja d'edat s'ha quedat molt fotuda.
Menys mal que venia l'apocalipsis a la província de Castelló, que van dir alguns dirigents.
Bueno, ja això com ja ho hem dit clar que...
Sí, anem a explicar perquè Víctor no sabia el que havia passat amb aquesta reunió del corredor de Joe Biden, no? Resulta que ahir es va anunciar a bombo i platillo durant aquest cap de setmana que el nostre president Pedro Sánchez anava a mantindre un encontre amb el president dels Estats Units per primera volta des de que Joe Biden va entrar a la Casa Blanca, no? Doncs bé, ha produït molta sorna perquè aquest encontre ha durat, no sé si arriba a un minut, i simplement es van saludar al principi d'un corredor i al final del corredor es van allunyar. No? Han incidit molts memes, moltes crítiques, i clar, nosaltres comentàvem que jo crec que és un error de càlcul del propi gabinet de comunicació de produir aquesta mala imatge per al nostre president, Susana.
Clar, però perquè el gabinet de premsa va dir que el dijous mateix va dir que seria una reunió de primer ordre. Clar, i això, el fallo va estar en el que va anunciar Moncloa.
Ja, però reunions de veres crec que només ha tingut en Boris Johnson, en Merkel, en Macron i en el president de la República d'Irlanda, perquè crec que té els seus orígens
no,
allí.
No, i ha tingut també amb Turquia, amb diverses associacions que, clar, han dit que com... que en matèria conflictiva, no? Que són persones que ara mateix tenen un paper molt destacat, no?, geogràficament parlant.
És igual, digueu el que vulgueu, sí, sí, però han tingut una passejadeta, Sánchez i Biden, i han tingut un encontre...
S'han saludat.
Dir, ho hem vist tot. Vore s'han vist.
Ara ja el coneix, que és l'important.
Clar, sí, però es podria no haver anunciat ni dir res, simplement un dia enviar-nos la foto com que s'han conegut o que han coincidit i avant, no? Però, clar, han creat unes falses expectatives.
Sí, en este cas és el que nosaltres hem dit. No... És el gabinet de premsa és el que ha fallat. És dir, jo estic convençuda que Pedro Sánchez, si haguera sabut que això anava a fer-se aixina, tampoc s'haverà prestat.
Clar. I ara, Susana, sí que a correlació de les xifres Covid que hem parlat i de l'oci nocturn, el Partit Popular ahir va mantindre amb diverses associacions a nivell autonòmic per xerrar sobre el tema de com estaran l'oci, no?, en les pròximes mesures que s'anuncien. Doncs bé, el Partit Popular demana que el Consell anul·le les mesures restrictives a l'oci nocturn, que recordem que ara mateix té que tancar a les 2 de la matinada. El PP presentarà una proposició perquè el Consell anul·le les mesures i flexibilitzi els horaris per a permetre obrir més tard i no condemnar al sector a la desaparició, segons constata aquesta nota de premsa que ens han remitit, Susana.
Les principals associacions de l'oci nocturn i de restauració han anat a recurrir la sentència del Tribunal Superior de la Justícia de Justícia Valenciana. És a dir, han anat a fer un recurs contra aquesta sentència.
Sí, i he recopilat una nota de premsa que han remès des del Gabinet de Comunicació de la Generalitat. És que el director general de Polítiques Lingüístiques i Gestió de Multilingüisme, Rubén Trenzano, i també la presidenta de la Federació de Persones Sordes a la Comunitat Valenciana, FESORD, Carolina Galiana, han presentat en el Dia Nacional de Llengües de Signes una aplicació mòbil que es diu De Llengua a Llengua per aprendre la llengua de signes mitjançant el telèfon i altres dispositius mòbils amb connexió a internet. I m'ha pregut, molt divertit, Susana, perquè la veritat jo crec que hi ha molta mancança, no?, molta deficiència en el tema de l'aprenentatge de llengua de signes, Susana.
A mi em pareix molt bona idea,
Recordeu, l'aplicació es diu De Llengua a Llengua, per si vos avellís, val? I bé, aquest cap de setmana ja sabíem que teníem la 6a edició de l'EMAC a Borriana, doncs bé, han confirmat que hi haurà una 7a el pròxim any, però també recordar que ahir vam anunciar, així en directe, que no es celebrarà la nena en aquest estiu, però la promotora, Susana, sí que treballa en la realització d'un cicle de concert per a les festes de la Misericòrdia, com ja va fer l'any passat en els camps d'atletisme del Llombai, en grups tan reconeguts com Dorian o Amaral, així que veurem què és el que passa en funció de com estiga l'incidència en setembre.
Són concerts gratuïts, estos, eh? O sigui...
No, l'any passat els que es van fer van ser pagant.
És a dir, no fan el Lausau, però sí que s'omplin la brotxaca, no?
Sí, correcte. Vale.
Estupendo. Ahí
volies arribar, no? Després parlem de que, bé, venim ja a Vila-real per parlar de les entitats socials, perquè l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, convocarà la setmana vinent a les associacions socials de Vila-real, Joventut Antoniana, Creu Roja, Càritas i Sant Vicente de Paul, per a valorar la situació de les entitats després de la pandèmia i reforçarà el suport municipal a través de convenis extraordinaris si fora necessari, perquè moltes d'elles després d'aquesta pandèmia s'han quedat en números rojos, Susana.
Sí, nosaltres preguntàvem a Joventut Antoniana i ens contava que, clar, si van a la gent al puesto, no?, on donen este servei, com que es donaven menjar físic, pues no tenien que gastar xeques o vales perquè anaren a comprar. En este cas, en la pandèmia no podien anar, es donaven vales o xeques, con lo qual costa més diners el comprar i ser menjar que a lo millor la Joventut Antoniana, si adquirís un volumen important de menjar, no té que tirar de xeques regal, de xeques per anar a comprar productes.
I ara sí, oients, obriu les orelles, perquè anem a parlar de la piscina del Termet, perquè obrirà les seues portes aquest dissabte de 9 de juny per a donar servei a clubs, activitats i socis del Servei Municipal d'Esports i usuaris en general durant aquest estiu. D'aquesta manera, respecte al bany lliure, l'hora l'horari fixat per el Servei Municipal d'Esports és de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada, perquè a la resta del temps tindrà que anar a aquests clubs esportius, no? Ja que la piscina del centre de tecnificació i l'aigua, no? L'altra piscina d'Aigua Salut han tancat les seues portes. Els usuaris hauran de sol·licitar cita prèvia. En el cas dels socis del Servei Municipal d'Esports, poden fer-ho a través de l'aplicació Deportcite, que ja utilitzen habitualment per a la reserva de classes, i l'accés serà gratuït. Les persones que no siguen socis del Servei Municipal d'Esports, doncs hauran d'utilitzar la plataforma de cita prèvia del Departament d'Atenció i Tràmits a través de la pàgina web de la web municipal, on podran reservar també les entrades que s'abonaran en el moment d'accedir a la piscina a un preu de 2 euros per als majors de 14 anys i 1 euro per als menors de 14. I les persones amb dificultats d'accés a internet podran sol·licitar la cita prèvia de manera presencial en les oficines del Servei Municipal d'Esports situades en la piscina Jurema Requena en horari de 7 a 9 de la nit, de dilluns a divendres, Susana.
I que l'aforament, recordem que està limitat, eh?
Uh-huh, correcte, per això es té que demanar aquesta cita prèvia. Si no s'han quedat en ninguna, en aquestes pinzellades que hem donat per entrar a la piscina del Termet, ho tenen a la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es.
Pauseta de publicitat i anem a Deports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Maria, ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Xica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria Llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis e instituts de Vila-real.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Covasanta 11 de Vila-real, molt prop de la plaça Major.
Mira cómo se menea. Ara sí, Víctor, 0-0, avorrit, no?, al final.
Per l'espectador neutre, jo crec que avorrit.
I calor, sabia més graus que n'hi havia a nit?
Crec que va baixar de 30, però al descanso, quan ja se va anar el sol.
Però estaven tots suats, que jo ho vaig veure, estaven tots suats, els suïssos estaven tots suats. Sí,
home,
sí,
era
sí,
com
sí,
us
sí,
ho esperàvem.
Sí, sí, sí.
Pau Torres va jugar bé, va jugar... bé, per tot, pareixer.
Tot el partit, molt bé, la veritat, i Gerard... només 16 minuts i, bueno, és el debat nacional. Qui té que jugar davant, Morata o Gerard?
Ja.
Ja, i què li passa a Morata? Vinga, va, esplaya't.
Bueno, pots tindre un dia de mala sort, no?
Però és una persona que té contínuament mala sort, o no?
Bueno, igual esta temporada no marca tants gols com Gerard, però jo ho vaig dir...
No t'estàs banyant.
No, a veure, jo ho vaig dir ahir. Anava a jugar Morata. Jo vaig dir així ahir, Gerard no va jugar Morata. L'entrenador confia més en ell.
Mos has dit abans d'entrar que anaves a parlar de Morata i no estàs dient res de Morata.
Sí, vale, va fallar moltes ocasions, però...
Home, i una és, clau, eh?
És que l'entrenador confia en ell, o sigui, què tenim que fer la resta?
A veure, però jo, per exemple, que vaig ser de les poques que se va perdre el partit, per raons que no, en este moment no venen al cas, però vamos... jo vos t'estic sentint parlar i dius, vale, va perdre moltes ocasions, però i què? Bueno, a veure, espera, estan jugant, eh? És dir, que és la selecció espanyola. Va, o sigui, tu no me digues tu, no sé, pots perdre moltes ocasions, no sé si baixes a jugar en un xiquet allà al pati, dic jo, no, perquè estigues jugant, però és que això és serió. Perd moltes ocasions i després damunt, què li passa? Que marca gol o no marca gol?
No va marcar i això, al final, va eixir del terreny de joc, va entrar Gerard, va tindre les seues... Però bueno, tampoc van entrar i el porter de Suècia ahir pareixia que era el millor porter de la història del món, però...
Ho era? Bueno, era un bon porter?
Va fer dos o tres pares molt bones, la veritat.
Doncs pues ja que reconeixeu, no passa res, eh?
Però bueno, al final, això, jo crec que... La gent quan comença el partit té unes expectatives altíssimes, però crec que quan se va acabar el partit va tornar a la realitat. Jo crec que esta selecció, per a passar de quarts de final, no aplega. Sí, té molta possessió, la toca molt bé, però davant té un problema. No té un tio que les marque, per dir-lo així.
Pues ja està, ja ho has dit. Però sí que és veritat, a mi me va agradar moltíssim un el comentarista, no?, que va dir: no desanimemos a Morata, que juega mucho el factor psicológico. Me va agradar moltíssim.
Tu te gastes 150 euros de la entrada pa anar a Sevilla, a la Cartuja, més el viatge, lo que t'haurà costat, pa pitar a un tio del teu país?
Pues sí,
no me ho explique, la veritat.
És que me va cridar moltíssim. Jo, ja saps, li vaig prestar la mateixa atenció que a un Colom quan passa. Però és que això sí que, quan va fallar, sí que me'n vaig adonar, perquè diu, bueno, si estava sol és davant de la porteria, no? I acte seguit, com que això, no? Després van començar a silbar-li o algo,
sí,
que va passar?
No,
que ell va dir: calmemos, que aquí està jugando mucho el factor psicológico para Morata.
La que té,
no?,
molt clara. Cuidado. En la primera part ja el piten, però després en la segona, quan se renueva el partit, falla una altra i també el piten. Quan el canvia Luis Enrique, també el piten. I és a lo que anem. Que està jugant un jugador del teu país.
Ah, però a lo millor Isa és signe de que a la gent no li agrada. O sigui, si hi ha, si té altres opcions que pot jugar per ell, doncs que ho prove en el pròxim partit.
Però és que no
si
ho
provarà.
Morata,
si Morata
si,
no
et
remata.
Diu, hay lentejas, o te las comes o las dejas.
Val, però
o sea,
no,
la selecció
però no
és Luis Enrique fica a Morata i va a ficar a Morata.
Val, però no hi ha tan sols llentilles. Està l'opció de la Rosa al Forn, que pot ser Álvaro Morata. Ai, Álvaro Morata pot ser l'opció de Gerard Moreno, que sí que te remata els gols i que ve de guanyar una Europa League.
Jo el dissabte vos ho dic, Morata jo assegur. Els altres deu no me la xue, però
val.
Morata jo assegur.
Doncs que Morata i tant Luis Enrique que estiguen preparats per a que se silbe.
Ah, en fi, que tu, encara que si són teus, els defensaràs sempre, no? I si és el teu a favor de pensar.
És una selecció, un torneig de pràcticament 7 partits, estan jugant en ta casa. Tu en Anglaterra no has vist que piten els d'Anglaterra, en Holanda no has vist que piten els d'Holanda, en, no sé, en Dinamarca no van piten els de Dinamarca. No sé, cada persona i cada país és d'una manera, però que piten a un jugador de la teva pròpia selecció en el teu propi país, damunt en la ciutat que se suposa que és més propícia perquè animen a la teva selecció.
Això vol dir algo. És que això vol dir algo. Si això passa, vol dir algo. El que té que reaccionar ahí és l'entrenador, pense jo. Si a pues... ti te silbaren perquè algú de nosaltres dos parlarem, doncs li donaries més espai al que no li silben, no? Pense jo.
Veuràs, jo és que sempre m'ho emporto
al teu terreny.
Al meu terreny i pense que, bueno, que són democràtics, cada un fa el que pensa. El que passa és que Víctor el que defensa és: carai, si ja te piten proues de fora, els de dir, no mos, això. Entre bomberos no nos pixemos la manguera, no?
Dir,
això
que, dius? Dir que el partit va tindre un 50% de ser, això per a que la gent ho entenga és que de cada dos teles, una estava la selecció espanyola, és brutal, 8 milions d'audiència de mitja, i dir que també, per a que la gent ho entenga, si en una casa hi ha 20 persones juntes veient el partit, només val Perú.
O sea,
fer 8 milions d'audiència en un partit de la selecció, 50% de ser, és brutal.
A veure, sempre ha sigut molt seguit, és dir, quan juga la selecció a Espanya, la gent té molt... dona compte, si ve Eurovisió i també és molt seguit, és dir, és que són molt de lo que fem així, no? Entonces, no sé, el que passa és que lo que no t'agrada és que els critiquen, no?, segon tu.
Dir que, bueno, 0-0, el primer 0-0 de l'Eurocopa ha sigut del partit d'Espanya, dir que en els grups té un punt, Eslovàquia ara té 3, següent partit contra Polònia, ara sí que el dissabte jo sí que ja entendré les crítiques, perquè el dissabte ja sí que tens que guanyar o guanyar o guanyar, ja no te val l'empat, però el primer dia per a mi massa crítiques.
Pues en esta reflexió que ens ha fet Víctor ens quedem, una pauseta de publicitat i anem a per el primer convidat. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta y se lleva mi corazón, baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Jardinería Gil Miguel Folk vol agrair al Villarreal Club de Futbol haver fet possible la il·lusió de tot un poble. Hem fet història. Gràcies, Villarreal. L'Esportiu Bàsquet Villarreal
torna a obrir el termini de renovacions i noves inscripcions per a la temporada 2021-2022. Des del dilluns 7 i fins al 30 de juny per a renovacions amb plaça garantida i noves altes. I a partir de l'1 de juliol, termini obert fins a cobrir equips. No importa el teu nivell inicial, en l'Esportiu Bàsquet Vila-real tens un lloc on gaudir de l'esport i del bàsquet. Podeu demanar informació a la web del club www.ebvilareal.com o a les nostres xarxes socials. I no vos oblideu del segon campus d'estiu Natu Bàsquet, que ja estem preparant de l'11 al 17 de juliol a Llucena.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Chabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Antes de que digas nada, ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes.
De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto. Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso.
I ara serenem a la localitat de Borriol. Per què? Pues perquè el seu alcalde està en l'Equador de la seva legislatura. Bon dia, Héctor.
Hola, bon dia, Susana.
Héctor, 2 anys d'alcalde, la meitat de la legislatura per al que vostè ha sigut elegit a ser el representant de Borriol.
Sí, avui és el meu cumple com a alcalde. Han sigut 2 anys que, bé, ens han passat moltes cosetes, però han passat. Tenim més il·lusió que mai, ens esforcem més que mai i ahí estem.
Mire, l'any passat, quan vostè va fer un any d'alcalde, va estar així en esta casa i se va emocionar perquè li posàvem aquell un trosset de del moment en el que vostè li donen el bastó de mando, no? I vostè recorda son pare, vostè recorda la seva família i s'emocionava. Ara que han passat 2 anys, que han passat una pandèmia, que han tingut que arribar a tindre un pacte en una altra força política per a poder portar endavant el programa? En quin punt se troba?
Bé, mira, ara la veritat és que molt millor. Per fi tenim l'estabilitat que necessitava este poble. Era vital per al bon funcionament d'este ajuntament. A principi vam estar uns 15 mesos a tranques i barranques, en un deute històric que tenim arrossegant-lo, que encara el tenim, que encara el tenim, però arrossegant-lo sense poder fer res, bloquejat. Un ajuntament ha de funcionar amb estabilitat, i l'estabilitat només podia ser amb un pacte. Ho vam provar de moltes maneres, i al final de juliol es van ficar a tir, vam començar a treballar des de setembre passat, i la veritat que ens va molt bé. Anem parlant les nostres coses, tenim molta comunicació, que crec que és vital, i ahí estem, doncs, intentant traure el cap d'esta crisi, a veure si la pandèmia mos deixa un poquet més de normalitat i anar fent i seguir fent poble, que és per el que mos hem ficat així.
Clar, però en este cas, quan qualsevol alcalde de població, vostè arriba nou i se troba en la pandèmia i no té majoria, no té poder de decisió, té que donar explicacions per a qualsevol moviment, i explicacions que les ponen molt en tela de juit, perquè al final el que n'hi ha és una rivalitat política, no?
Sí, a veure, el problema no és donar explicacions, el problema és donar les explicacions, la gent ho entén, els partits polítics ho entenen, però no te deixen fer. I és molt frustrant, que te donen la raó en moltes coses, per exemple, en el primer Palau de Sanejament que vam traure, és molt frustrant que te donen raó en moltes coses, dir, sí, no, és que per a que Borriol funcioni i que vagi avant, necessitem un pla de sanejament, i que vagi al ple i que te'l tomben, i això una cosa darrere una altra. Jo sempre pense que l'oposició te fa millor, la crítica te fa millor, però una cosa és la crítica i l'altra és el bloqueig en el que vam viure, pues, uns 15 mesos de... Van ser molt, molt durs. Això només li falta sumar-li la pandèmia. Això ja va ser el colofón.
Durant este temps, en estos dos anys, ha pensat en algun moment donar-se per vençut?
No, perquè tinc la sort d'estar molt ben rodejat. Jo, bueno, tenim 5 regidors, però ja no només som els 5 regidors que ens rodegen, és tot el col·lectiu que està darrere, la gent que està recolzant, animant, dia darrere dia, tot això també dona més força. Sí que és veritat que van ser 15 mesos frustrants, perquè va ser un bloqueig total i l'Ajuntament no anava cap avant, anàvem a tots fent el que podíem, però només el tindre els 5 mostos que tinc en mi, tot el col·lectiu de compromís per Borriol i tota la gent que està darrere recolzant-nos en tot, això té com a forces per a seguir avant.
Ara ja després del pacte fet, d'estar en l'equador de la legislatura, sí, ja s'ha plantejat aquest pla de sanejament?
Sí, la pedra principal del pacte era el pla de sanejament. Vam parlar amb ells de Borriol, vam retocar dos cosetes, vam arribar a un acord, perquè al cap i a la fi els polítics estem per això, per arribar a acords, per a parlar, per a negociar, per a dialogar, estem per això. I vam arribar a un acord i bé, s'ha demostrat que en aquest temps que hem estat així, nosaltres, bueno, som dos anyets, hem rebaixat, per exemple, el pagament mitjà de proveïdors de 120 dies a 60, que això és molt, i bé, com Borriol té estabilitat, Borriol funciona i va acabar avant, i és el que tots volíem.
Però tot residia en això, en aprovar aquest pla?
Bàsicament, sí. A veure, per atraure Borriol del forat, bàsicament era aprovar el pla. Després hi ha moltes coses de com fas política, però bàsicament era el pla. A veure, si no tenim els recursos, el poble no pot tirar avant. aleshores fent falta recursos. Es va aprovar el pla i en això estem aplicant el pressupost en base al pla de sanejament que van fer.
Del programa que vostè tenia i que li contava als veïns que anava a fer si vostè seria alcalde, quan d'aquest programa vostè ha complit aleshores ara?
Mira, estem molt contents, molt contents, perquè inclús abans de fer el pacte vam aconseguir moltes coses. Tenim, no sé si dic uns 100 ítems, i abans del pacte ja n'havien aconseguit una cinquantena. Ara, amb l'estabilitat de l'Ajuntament, pues, anem fent més. I crec que és que, si tot va bé, complirem sobradament el programa electoral. Podrem treure vida això, sí.
És dir, vostè està dient-me a mi que acabarà la legislatura havent complit tot el programa que portava?
Sí, vaig a fer una promesa política, que els polítics n'he fet moltes. Jo crec que em puc aventurar a dir que la gran part o la gran majoria de les coses que tenim al cap les complirem. Les que se deixaran fet serà perquè no podrem o perquè ja no depenen estrictament de nosaltres, però estic convençut de que farem el programa electoral i més coses que hem anat traient, clar.
Vostè, a hores d'ara, a l'equador de la seva legislatura, tornarà a presentar-se, diguin el pensament d'avui, en el que perquè les persones van evolucionant i van canviant. Se tornarà a presentar d'alcalde?
Sí, és una pregunta molt bona i que tots m'han fet. A veure, si tot anaré conforme va, Borriol és un poble espectacular per a treballar, i si te deixen treballar, és un negoci estar en l'Ajuntament, és el més bo que és. Bonico és gratificant. A dia d'avui, si les coses roden com ara, sí, per què no? Però bé, és tonte per a parlar d'això. Jo també li tinc que dir que depèn molt dels meus companys, perquè som 6 regidors, però per a mi som un. I jo no som ningú sense ells. No. O sigui, que hi ha molt que parlar i ens queden 2 anys per parlar-ne i 2 anys que ho hem de fer tot el millor possible i ja veurem com acaba i fer segur. Que acabarà molt bé per l'estabilitat que tenim.
En estos 2 anys que han passat, del seu equip n'hi ha hagut un regidor que ha marxat, un altre que ha entrat nou. En aquest canvi, Borriol ha guanyat? Ha estat guanyant o vostè pensa que no, que ha perdut?
No, a veure, el meu company, per motius personals, se'l va haver de deixar, va ser una llàstima, però bé, de totes les coses que no són molt bones, però d'una forma sempre traus coses positives i va ser l'entrada de la nova regidora, Lia Román, que ens ha donat gasolina a tots. És un coet i bé, jo veig la seva entrada com a positiu, encara que sigui per una cosa negativa, però bé, és positiu, clar que sí.
I en veïns de Borriol, i qui tenia més feeling, en el que ho ha deixat o en la nova incorporació?
Com, perdona?
I en veïns de Borriol, en qui tenia més feeling, en el que ho ha deixat per motius personal i en la que s'ha incorporat?
No, a veure, jo feeling, pues, per sort, sol tindre feeling en tots, en uns nens, en altres menys. En Jordi Carballeira teníem una relació personal bé, políticament no acabarem de trobar-nos el punt d'equilibri, però al final ens el vam trobar. Ell va decidir deixar seu, ha entrat una nova persona, formem un equip de govern molt estable i ja com he dit abans, el principal és el diàleg que hi ha. Aleshores, molt bé, jo només puc dir que tant el que ha entrat com el que ha eixit, a hores d'ara, formant equip de govern, molt bé, tot molt positiu.
Entonces, me dona a entendre que vostè en este moment, com a alcalde de Borriol, té la situació amb un tot dominada, no?
Sí, la veritat és que sí. Podria dir altra cosa, però... Entonces... Podem treballar a gust en les coses que tenim. Sí que és veritat que hem de consultar moltes coses com a equip de govern. Són 8 persones i no se fa tot el que jo dic, evidentment. Però sí, estem treballant molt a gust i treballant per el nostre poble, que és el que ens vol presentar.
com que diu que té el programa prou avançat i que segurament l'acabarà, algun projecte que no portava en el programa i que té dins del cap i que pensa fer?
Sí, a veure, de programes, o sea, d'idees ne tenim moltes. Per exemple, el que és la consecució d'acabar els centres sociocultural, l'espai sociocultural dels llamadors, això ho tenim ahí, a veure si ja tenim el projecte, a veure si podem visitar i traure la dalt, i durant aquest any acabar la biblioteca i anar fent les coses. Sí, a veure, tenim moltes coses, però clar, com li he dit, són 8 persones, jo hem de parlar tot i anar fent, clar que sí.
Per tant, començarà projectes nous, me diu, no? Projectes nous.
Sí, 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 a veure, en quan estabilitzem la situació econòmica, que és el principal, una vegada estabilitzada podrem pensar en altres coses que potser no portarem en el programa, perquè sí que és veritat que quan tu te presentes a les eleccions que fas un programa electoral en base a una ideologia, vam entrar a l'Ajuntament, no se podia fer tot el que volíem, per molts aspectes, tan econòmics com de majoria d'això, ara hem anat fent, pues, qui sap si de cara al 2023 que la deuda serà irrisòria, perquè serà irrisòria, perquè passem de pagar 1.000 milions d'euros al 2023 20.000 euros, això per a fons d'Oriol serà com, no sé, hasta, com aquell que diu repartir diners a tots, pues bé, ens plantejarem projectes molt xulos que tenim al cap.
I entonces serà un bon moment, alcalde, per a dir-li als ciutadans: si em voteu, ho acabaré.
Sí, bé, a veure, la il·lusió que la que ens vam presentar és per tindre un poble millor. Jo crec que a hores d'ara el tenim millor que en el 2015. Quan vam entrar en el 2019, pues, pense que nosaltres l'hem millorat un poc més. També pensé que conforme anem, vindrà el 2023 i estarà millor que en el 2019. Crec que és positiu i si decidim presentar-lo i això, pues, les persones que estem en una bona situació econòmica, pues, pensé que podem millorar encara més este poble, que este poble se pot optimitzar per moltes parts, perquè la veritat que està un poc abandonat.
Héctor Ramos Portelés, alcalde de Borriol, moltes gràcies per haver-nos atès.
A tu, Susana, per atendre-nos i donar-nos el consell. Moltes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Estàs a la 92.2 FM.
Y me solté el cap.
La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Villarreal. Confía, como siempre, en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en La Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Río Ebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. Anda, baby, dile a la gente que yo te jodí, a que no quede mal aquí. Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste.
Y hoy tenemos una sorpresa aquí al Nostres Estudis de Radio Villarreal. Tenim a Nadia, ella es profesora de valencià del Institut Miralcamp. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem baixat i ens hem trobat en un grup de xicuelos.
Sí, la veritat és que, com ja sabeu, ha sigut un curs molt complicat, el que hem passat enguany, i les mesures sanitàries han permès que ara al final de curs hagin pogut organitzar ja per fi alguna activitat fora del centre. Uh-huh. Era una de les coses que els alumnes ens reclamaven, poder eixir de les aules i poder fer les excursions de final de curs. No les hem pogut desfer fora de la ciutat i hem decidit portar-los a conèixer el nostre patrimoni, el patrimoni de Villarreal.
I, a veure, Nadia, te dic jo, si me portareu a ensenyar-me, què aneu a ensenyar a estos jovens?
El que hem fet és un recorregut des del centre fins ací a... des del centre educatiu, des de l'IES Miralcamp fins ací al centre, i hem anat parant per llocs simbòlics. Hem parat davant de la fàbrica de paper Clariana, hem parat en la Panderola, i finalment hem acabat el hem parat ara, que estem esmorzant, hem parat així a l'Església Major i ens han ensenyat el museu, ens han ensenyat els altars, ens han explicat un poc la història de l'Església, qui va ser el seu fundador. Hem pogut veure parts de l'Església que la veritat que si no és així no les veus mai, com és l'orgue. Hem pogut veure fins i tot el museu que hi ha dalt. I ara continuarem amb la visita amb l'Ajuntament i acabarem en la Casa de Regants, perquè ens expliquen un poquet més tots aquests edificis emblemàtics que la nostra joventut d'avui en dia no els coneixen.
T'ho he donat compte, Nadia, quina oportunitat ens ha donat de tot rem bo, és dir, estem en plena pandèmia, no podem eixir fora, els xicuelos no s'han pogut treure de la ciutat, en teoria per els problemes que n'hi ha sanitaris, però de tot rem partit, és dir, hem après el que tenim dins de la ciutat, que gent ve de fora a veure'l i nosaltres, que som d'ací, no ho veiem.
Sí, tens tota la raó. La veritat que és una oportunitat per conèixer allò que tenim més prop, perquè és veritat que aquestes excursions de l'última setmana de curs normalment les plantegem anar a PortAventura, fer algun viatge d'estudis fora o inclús alguna altra ciutat de la província o d'on siga. I la veritat és que el fet d'estar més limitats en els desplaçaments ha fet que, precisament com tu dius, puguem descobrir a la nostra gent de classe, que és el que tenen així en el poble, que moltes vegades ho valora més, com tu dius, la gent que ve de fora
que nosaltres mateixos. Del que els heu ensenyat, el grup de xicuelos, de quina quantitat de xicuelos hi ha?
Hem portat els alumnes de quart d'ESO, i seran vora uns 50 alumnes.
Ojo, del que els heu ensenyat fins ara, què és el que més els ha agradat?
Doncs han impressionat bastant quan hem pujat a veure l'orgue, perquè el sagristà ens ha pujat fins a dalt i l'ha tocat un poquet perquè els alumnes pogueren sentir el so, perquè molts d'ells coneixen l'església, perquè per tradició segurament hauran entrat a alguna missa o algun acte, però no saben d'on surti esa música.
Clar.
I de sobte pujar i veure l'orgue de tan prop, jo he vist que els ha impactat bastant.
És dir, ells mateixa, cal dir que l'arxiprestal, al ser una església, que al tocar l'orgue té ese sonido,
sí,
que ens dona
una sonoritat molt bona, la Clar. Veritat, una acústica, i hem vist que els alumnes han tingut curiositat, que els ha despertat curiositat.
Un altre puesto que a mi també m'agradaria saber quina impressió tenen, però clar, tindrà que ser després, perquè això és una visita que va a poc, serà el que és la comunitat de Regants.
Sí, la comunitat de Regants anem ara, jo tampoc no el conec, és un edifici que no conec, és a dir, que fins i tot els professors, perquè molts no som d'ací de Villarreal tampoc, és a dir, que estem circumstancialment treballant en Miralcamp, però no som d'ací, aleshores també ens ha despertat un poc de curiositat, i la veritat és que gràcies a aquest tipus de visites podem nosaltres també descobrir tot aquest tipus de patrimoni que teniu ací.
M'acabes de dir que no és d'ací, i a tu, a la professora, sí, què li ha agradat de les coses que ha anat veient què desconeixia i què li ha agradat més de lo que ha vist?
Portem de guia un dels professors, que és Santi Cortells, i ell és el que és la font de sabidoria, que li dic jo, i és el que ens està descobrint un poc els racons. I després el sagristà ens ha explicat un poquet. Hem vist també el lloc on enterren els sacerdots que estan en l'església arxiprestal, i això ha sigut curiós perquè és un lloc que no... Que si no ho demanes no te l'obrin perquè el veig, és evidentment. I sí, això m'ha despertat molt la curiositat.
Clar, si tingueres que aconsellar algú perquè vinguera a conèixer la ciutat, tu te quedaries en la ciutat prestal?
Sí, evidentment, com a patrimoni històric i cultural és un lloc on pots veure, fins i tot hi ha curiositats que ens han explicat que hi ha allà en la bòveda hi ha tirs de quant a la guerra civil, ens estan explicant que evidentment l'església es va convertir en un lloc d'hospital, d'acollida... I evidentment és un punt històric molt important, a banda de l'aspecte religiós, que una persona pot ser creient o no, ser-ho, però evidentment això és part de la cultura i de la història del poble.
Pues Nadia, deixem que sigueu en el recorregut.
Molt bé, moltes gràcies.
I això sempre és un plaer veure, bueno, a la xicalla que el que vol és conèixer més aquesta ciutat.
Sí, avui en dia pensem que la joventut només està interessada en les xarxes socials, en el mòbil... I sí que és cert que és una de les coses que més els preocupa i tot això, però descobrir-los el patrimoni cultural moltes vegades els fa obrir els ulls i veure que allò que tenen al voltant i que no veuen quan van amb els amics pel carrer, de sobte allò té una història i de sobte allò té un valor, i pot ser que això també ens ajudi a que ells vulguin també protegir aquest patrimoni.
Però aquesta llavor és la que fan els professors. És dir, ahir teniu una gran llavor, el descobrir a aquesta gent, que és el futur, d'on venen,
sí.
Que al final si no saps d'on ve, tampoc saps cap on vas, no?
Sí, la veritat que avui en dia els professors, a banda de ser educadors, jo sempre dic que no podem ser només la persona que arriba a classe i els conta un temari o un simple animador que els ha de fer passar una bona estona en classe. Els professors tenim, com tu has dit, aquest paper de fer que la cultura siga també un fonament en les seues vides, en la seva formació, i que tinguin aquest gust, no?, per conèixer coses noves.
L'enhorabona, per posar això en valor, és dir, per posar el que és el patrimoni en valor, que al final és el que necessitem. Moltes gràcies, professora.
Gràcies a vosaltres.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
¿Sabes que el team del Market Castellón promueve una super rifa online?
Cuéntame.
¿Te acuerdas de Cristina, que estuvo un mes con su hijo enfermo en la Casa Ronald de Valencia?
Claro, recuerdo que no tuvo que pagar nada.
Pues la rifa es una pasada. Un montón de regalos buenísimos y participar cuesta 5 euros.
Participa para que esas familias tengan un hogar fuera del hogar. Entra en www.rifasolidariamarketcastellón.es.
¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou, especializados en carne de cordero lechal y fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad, número 52 de Villarreal.
¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la...
I també en Compromís per Villarreal anem a fer un balanç de lo que és l'Equador de la legislatura. Per això tenim a la seva portaveu, Maria Fajardo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Maria, després de que en el 2011 li donaren vostès la alternativa al Partit Socialista, al senyor José Benlloc, el ser alcalde, i decidiren abandonar-la la legislatura passada,
Esta mateixa legislatura.
Legislatura ja no arriben a un pacte. Vostè quin balanç faria de tot això? Jo primer li demano no el balanç de l'Equador, sinó el balanç d'estar dins del govern i després fora.
Sí, en aquell moment, en el 2011, com bé has dit, nosaltres, no com a Compromís en aquell moment, perquè encara era Iniciativa per el seu costat i el Bloc per l'altre, érem la clau de govern en aquest moment, no hi havia una majoria absoluta per part de cap partit. Aleshores, el que feia falta era un govern de coalició d'esquerres, en aquest cas, que ens permetera fer fora a la dreta que portava governant a Villarreal també un seguit d'anys. Per tant, vam ser el govern del canvi i la veritat que en aquest moment jo suposo que l'ambient que n'hi havia dintre del consistori jo no estava, jo ho vaig viure com a militant de base, però vamos, que la gent estava molt contents, molt il·lusionades en haver sigut aquesta clau de poder donar un govern d'esquerres i progressista a la nostra ciutat.
Claro, passem a ser el que és el poble galo, perquè estàvem rodejats de pobles governats per el Partit Popular. Així és un dels primers, i dic que és el primer de la Comunitat Valenciana, que passa a ser un partit de coalició d'esquerres.
Sí, a mi em fa l'efecte moltes vegades en no sé, que Villarreal sempre va per davant. Pareix que anem una legislatura per davant de moltes coses.
Després quan ve el govern del Botànic i després ve el govern de la Nació. Clar, però en aquell entonces era la relació era distinta a la que tenen actualment, no?
Sí, en aquell moment érem necessaris. És que és la diferència, crec jo. En el moment en què un govern fa falta que... O sigui, un consistori requereix per a tenir una alcaldia d'esquerres pactar amb companys i fer un govern de coalició, automàticament l'escenari que apareix és un escenari en el que ha d'haver un consens, ha d'haver un diàleg, han d'haver uns pactes entre aquests governs que conformen la coalició i s'han d'unir per fer uns projectes per millorar la seva ciutat.
Clar, el que passa és que en aquest cas, així en l'Ajuntament de Villarreal, el Partit Socialista ve de dues majories absolutes.
Correcte, el que passa en aquesta segona legislatura és això. Precisament.
Sin embargo, sí que ha donat peu a que entren els partits i, de fet, Unides Podem està governant junt a ells.
Sí,
no fa falta tenir majoria absoluta, els ha donat la mà perquè vostès entren també a formar part del govern i, sin embargo, vostès us desestimen.
Sí, correcte. De fet, nosaltres veníem a això després d'una legislatura que podríem dir amable, en la que érem necessaris, venen les eleccions i en les eleccions se li atorga la majoria absoluta al Partit Socialista, que ens convida, com comentes, de nou a participar, i nosaltres acceptem aquesta proposta i estem governant amb ells 4 anys amb una majoria absoluta del Partit Socialista. Què passa? El que detectem o el que detecta en els companys que es troben en l'Ajuntament és que, tot i ser partits d'esquerres, com en aquest cas n'hi ha una majoria absoluta, Aquesta majoria absoluta no només és un fet, sinó que a més de tindre la majoria absoluta, el Partit Socialista la exerceix. És a dir, es governa el seu estil, concretament l'estil personalista que té el Partit Socialista d'ací del municipi, centrat en el batlle principal, principalment, i es governa d'una manera en el que es produeixen fets que fins i tot els companys que es troben ahir no es senten còmodes, es senten invisibilitzats, i crec que conseqüència de que s'invisibilitzi la gestió que es fa des de les regidories que porta Compromís, crec que fruit d'això és les conseqüències de les eleccions aquestes últimes, en el que nosaltres perdem un regidor, i pensem que és perquè no se va saber transmetre la feina que s'estava fent degut a l'estil particular que té el nostre consistori de donar a conèixer la tasca que fan, que no es centra en la tasca que fa cada regidoria i cada regidor en particular, sinó que es centra exclusivament en l'alcalde. Fins i tot en les concentracions que veiem ara feministes, posa concentració feminista encapçalada per l'alcalde de la ciutat. No sé, pensem que n'hi ha certes coses que l'alcalde de la ciutat hauria de passar a un segon plànol, sobretot en este cas, sent un home, això ja és una opinió meua personal, no? Però crec que de vegades n'hi ha que saber on col·locar-se en depèn de quina foto.
I estan fora del govern en este moment, decideixen ja no entrar a formar part, i ara porten 2 anys en estar a l'Equador d'esta legislatura, estan en l'oposició.
Sí.
És a dir, ara si fiscalitzen el que vostè insinua que durant esta coalició que tenien no podien fiscalitzar, no?
Correcte. A més és que nosaltres, en el moment en què passa la nit electoral i veiem els resultats, sabem, la ciutadania va decidir que en este cas tinguérem 3 regidors representant-nos a l'Ajuntament, i va ser una decisió d'unanimitat per tota la militància. És a dir, quan estàvem en campanya nosaltres ja ho anàvem xerrant, que segons el que passara en les eleccions veuríem, però que si teníem la majoria absoluta del Partit Socialista de nou, no anàvem a acceptar entrar en el govern, perquè anava a ser repetir el que ja havíem viscut, i la gent que en aquest moment encapçalava la llista, doncs no estàvem disposats. Aleshores, quan es va produir efectivament els resultats, ho vam parlar amb la militància, i la veritat és que va ser una qüestió d'unanimitat. Moltes vegades la gent del carrer no ho ha entès, per dir-ho d'alguna manera, però és que per a nosaltres tampoc va ser una decisió fàcil. Nosaltres, quan tu te presentes a una llista electoral, vens a gestionar, i tot el que pugues aportar en la gestió doncs sempre és millor. Però nosaltres veníem d'arrossegar una situació en la gestió que no havia sigut ni agradable ni que considerarem que seguirà els valors que des de Compromís sempre hem defensat, que és la proximitat i la humilitat. El que veiem és que per rascar uns vots de la dreta, el Partit Socialista d'ací de Vila-real ha fet molts coquetejos amb la dreta, fins i tot dreta casposa i rància ací en el municipi. Aleshores, nosaltres no volíem entrar en aquest joc. Per això va ser una decisió complicada, com li dic, per el fet de que tot el món que es presenta a una llista sempre vol gestionar, però per unanimitat. Crec que és una cosa que totes teníem clara que havíem de fer, que no havíem d'estar a la sombra d'un Partit Socialista amb una majoria absoluta i que damunt titubeja massa amb la dreta.
I en l'oposició, durant aquests 2 anys, conclusió que pensen han guanyat, han perdut, tenen la sensació de que haver tingut que pactar, o siguin pensant que no, que han fet bé de no pactar?
La sensació que nosaltres tenim és que a nivell del grup municipal, per exemple, ha sigut un temps de molts canvis. No només en què hem passat d'estar governant a no estar-ho, sinó de canvis en el propi grup municipal. El nostre portaveu que va entrar a l'Ajuntament ha decidit jubilar-se abans de que acabara la legislatura. Maria Dolores Parra, pràcticament després d'haver pres possessió als 2 mesos, va ser nomenada directora general d'internacionalització a la conselleria. Per tant, també va deixar el grup municipal, motiu pel qual vaig entrar jo. Després, al jubilar-se Sancho, teníem el canvi que havia d'entrar Pep Albiol, que també va renunciar per motius laborals, i va entrar Balma Llansol. És a dir, hem patit canvis en el nostre... Però crec que aquests canvis s'han produït precisament en els primers dos anys de la legislatura, cosa que també veig positiva, perquè el que fa és que ara ens trobem en un moment d'Equador en el que estem més units que mai, i jo estic contentíssima, no només de l'equip que tenim així a la cara visible, per dir-ho d'alguna manera, sinó també de l'equip que arrosseguem darrere de persones i en el col·lectiu, gent amb moltíssimes ganes de treballar per la ciutat, de fer propostes, de fer iniciatives per a que puguem traslladar-les a l'Ajuntament. La veritat és que jo estic molt contenta, no crec que hagin perdut, és més, jo crec que hem guanyat en algunes coses, perquè... De vegades, sobretot Santi Cortells, que és la persona que abans sí que ha estat en el govern, ens ho diu. Jo crec que manem ara més que abans, perquè ara, almenys quan denunciem alguna situació en premsa o ja no en premsa, sinó que comentem alguna cosa, veus que n'hi ha una voluntat de fer-nos cas perquè som oposició. En canvi, abans, de vegades tenies pressupostada una cosa i de repent ja no tenies el pressupost perquè l'havia necessitat una altra regidoria que se considerava més important, o coses així que sobtaven prou. Aleshores, Santi, que és el que ho ha viscut també, i a part de gestió, també ho valora positivament, que creu que ara doncs tenim més visibilitat que mai, i crec que la gent està contenta, perquè això que fem de l'horari d'atenció nostre a la seu, que obrim la seu per a que els veïns i veïnes puguem vindre a parlar amb nosaltres, també tenim un feedback després de hem preguntat això, ens han respost això... Vull dir que la gent, jo crec que aquesta proximitat sempre és beneficiosa per a totes.
Vostè, que estan a la porta del Congrés demanant esta finançació justa que no arriba.
Sí, el finançament just és una reivindicació que no només ara Compromís, sinó abans el Bloc, abans la UPB, vull dir, tots els partits que han sigut llavors del que ara som, hem demanat sempre un finançament just. Després fins i tot alguns partits que són d'esquerres valencians, no? que tenen així representació, també ho demanaven a València, però veiem que quan arribaven al Congrés se'ls havia oblidat aquesta proposta. En canvi, Compromís sempre ho hem demanat.
Anem una estoneta a publicitat i tornem.
Estàs a la 92.2 FM.
Cifricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Agricultor. Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mu graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en Multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Estás a la 92.2 FM.
Continúe María Fajardo, ella es portaveu de Compromís per Villarreal. Ens hem quedat en lo de la, el finançament just per a la Comunitat Valenciana, val? Clar, en este cas sí que Compromís té una posició de poder. Recordem que Pedro Sánchez està de president del govern perquè Compromís li ha donat el seu suport.
Sí, la veritat és que és una situació complicada per a Pedro Sánchez, però jo considero que és una situació beneficiosa per a nosaltres, perquè de vegades n'hi ha que posar algú entre les cordes per a que realment faci accions en favor d'aquest finançament just que des de Compromís ha sigut una reivindicació històrica a la que ara s'han sumat altres grups.
Clar, perquè a la porta del Congrés estan tots els grups polítics, ¿vale? Entonces el Partit Popular està manifestant-se, també Ciudadanos, suposo que també estarà Vox, Unides Podem pot exigir més perquè forma part del govern, però jo crec que el que més pot exigir és Compromís, és dir, ahí sí que és de veres que és el que li han promès.
Correcte.
Que això vindria, no?
Sí, és una promesa que se va fer, que va ser condició per a donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, i per tant les promeses s'han de complir, aleshores hem d'exigir un finançament just per al nostre territori i allí tenim a Baldoví lluitant per aconseguir-ho, clar que sí.
Projectes que tenen o mocions que pensen presentar, idees per acabar esta legislatura?
Doncs nosaltres ja portem, en l'equador de legislatura, portem moltíssimes mocions presentades i moltíssimes iniciatives. Algunes han estat tombades per el simple fet de presentar-les per part nostra, és a dir, pel simple fet de que la presenta Compromís votem en contra, com per exemple el que vam viure en l'anterior ple amb la moció de la creació pel Consell de Dones, en la que ens van dir que era un bon moment per a implantar un Consell de Dones, però ens van votar en contra. Aleshores, aquesta justificació fa entrevore que te sembla una bona idea i que creus que és un bon moment per a fer-ho.
És un bon moment, però no mos agrada qui ho proposa.
Però no mos agrada qui ho proposa. De fet, jo crec que segurament, no sé, això ho haurem de parlar, a veure si la tornem a presentar modificant alguna cosa o ells tenen la iniciativa de presentar-la i tindrem un Consell de Dones a Villarreal, no ho sé, perquè en eixa ja vos dic, en l'explicació de vot a mi no em va quedar gens clar que era el que els semblava mal com per haver-nos votat que no. Em va donar eixa sensació, igual que el quart d'institut, va ser una moció de Compromís per Villarreal que mos van tombar en el ple i que ara és una proposta que ja està clar que va a fer-se i abanderen el Partit Socialista que va votar en contra a la moció de Compromís. Quan
vostè
era...
entén que l'alcalde, cada vegada que es vinga una sentència, ho publique, ho conte, ho parle, vostè entén la postura de l'alcalde ahir?
Jo suposo que quan parla de sentències o parla del que passa, no ha de donar compte d'altres coses que estan fent-se. O de que no estan fent-se i que saben que estem esperant, com per exemple el manteniment de parcs i jardins, que entre les plogudes, l'endarreriment que ha hagut en la concessió o la prolongació del contracte que hi havia, doncs tenim zones del poble realment abandonades i zones del poble que per a mi són imprescindibles que estiguen ara mateix en unes condicions idònies, com pot ser el centre de salut de la Bòbila, que el tenim a tope de mala brossa.
Ahir presentava, tindré-s'hi en esta casa, Adrián Casabó, sap que s'ha presentat per a ser el president del Partit Popular de Villarreal, i ell deia que quan opta a ser alcalde, té que recibir l'herència que recibís, dir que assumir-la com a tal i no té que treure-la tant a relluir. Això era l'opinió del senyor Adrián Casabó, lògicament perquè l'herència que deixen és l'herència del Partit Popular i ell és del Partit Popular. Jo la pregunta a vostè és, si vostè és alcaldessa, és alcaldessa en totes les conseqüències, assumint el que li vinguen, o
faria partícip als ciutadans de les coses que li venen perquè els ciutadans entenguen què és el que està passant en la Casa la Vila?
Jo crec que quan un és alcalde o alcaldessa ha de vetllar per el benestar dels seus conciutadans, per suposat, com un ciutadà més, amb una responsabilitat, per suposat, molt gran, però i amb un exercici de transparència. Clar que pots contar el que passa. A mi no em sembla malament que es conte... Doncs hem rebut aquesta sentència, però matxacar un mantra durant 10 anys, com portem ara, d'empastres del PP, empastres del PP, quan també hi ha empastres financers que ha produït l'actual consistori demanant préstecs, que acumulen interessos i que no... o recurrint sentències que sabien perfectament
però
que anàvem a perdre...
està sentint-se el que està dient. Me dones compte que vostè, si després demà... Bueno, després demà no pot ser, però quan acaba la legislatura és alcaldessa, no se li ocorrerà vindre a dir és que això ha sigut dels empastres que he heretat del Partit Socialista?
Jo és que crec que tu pots ser transparent i comentar les coses, però la gent ja ho sap, la gent ja sap el que n'hi ha. Això que estem repetint ara jo com a oposició, perquè pense que tinc l'obligació de fer-ho, de comentar el que passa, la gent ja ho coneix.
Clar,
és,
vostè...
és precís dir, no vaig a fer esta inversió per l'empastre del PSOE, jo crec que no cal. No vaig a fer això perquè l'Ajuntament travessa una situació econòmica delicada, que és la realitat, ja està. No és precís, pense, furgar en la ferida durant més de 10 anys.
Vostè pensa que s'ha extès en el temps.
Sí.
Perquè, clar, ara vostè quan m'estava dient ha heretat els empastres del PP, quan també este consistori està fent coses que a vostè li pareix que no s'estan fent massa bé financerament, no?
Correcte. Sí, sí, és el que li dic. Si s'han recorrit sentències que sabien perfectament que anàvem a perdre, s'han recorrit sentències amb advocats externs a l'Ajuntament de Vila-real, que per tant hem hagut de pagar totes i tots per a que després d'aquesta sentència doncs s'haguera de pagar igualment amb interessos de demora. Per tant, no s'entén. Perquè al final penses que per què s'ha recorregut, en quin aval s'ha recorregut i sa sentència, en quin fonament jurídic, perquè el batlle és advocat, però en quin fonament jurídic si al final s'ha acabat perdent, o és que no teníem un bon advocat però l'hem pagat externament i que hem pagat una cosa que no era bona, o com està, és que no ho arribo a entendre. I no només jo, crec que és una cosa que no entén la ciutadania, i és perquè en les explicacions que se fan ens dediquem a matxacar al Partit Popular, que ja fa 10 anys que no governa, en lloc d'explicar clarament què és el que s'està fent.
Fa una estoneta em deia vostè, bueno, estaven cridant-la per telèfon i era un dels regidors de l'Ajuntament. I jo el que li pregunto a vostè és, el PEJO actual ve del 1993?
Sí, del mateix any que vaig néixer jo. Efectivament.
Una ciutat com Vila-real.
Sí, i a més no només això, sinó que la setmana passada es va produir un desdejuni de l'alcalde per a fer també un balanç de l'Equador de la legislatura, en la que ell va assegurar que no anava a fer cap modificació del PGOU, o sigui, que no anava a modificar el PGOU perquè no anava a fer un PGOU nou perquè no pagava la pena. Aleshores, la meva pregunta és, no anem a fer un PGOU nou perquè no paga la pena, però el PGOU que tenim de l'any 93 seguim sense executar-lo en la seva totalitat. Tenim carrers pendents d'obrir que ni estan oberts ni se'ls espera quan va obrir-se, com pot ser el carrer Palmeres o com pot ser els de la zona de l'Arbo. Aleshores, no anem a fer-ne un nou, però tampoc acabem d'executar un que du 28 anys per haver d'executar-se.
I quina explicació li dona l'alcalde per a que no s'acabi d'executar?
O
per a no fer-ne un nou?
Ell va comentar que no, que el fer un PGOU nou no anava a solucionar els problemes urbanístics que té Vila-real i que per això no ho anava a fer. Però jo veig com contínuament, des de que sóc regidora, que ho he viscut de primera mà, fem modificacions puntuals del PGOU per algunes coses. I això me pareix que pot estar bé si n'hi ha una necessitat concreta i puntual, per això és una modificació puntual, però que si n'hi ha un PGOU que no se vol modificar, doncs n'hi haurà que acabar d'executar-lo i obrir els carrers que n'hi ha pendents i que la zona verda siga zona verda i que tot estiga com...
Si fos alcaldessa en este moment, quina decisió prendria? Un nou o acabem d'executar-lo?
Jo crec que podria ser un nou, però no perquè el PGOU del 93 estiga fatalment fet, ni molt menys. És a dir, n'hi ha moltes coses que no s'han executat i que s'haurien d'executar que podrien incloure's en ixe nou. Però jo crec que sempre és més... renta més, per dir-ho d'alguna manera, fer-lo nou, perquè al final les coses han anat canviant, clar, la ciutat ha anat creixent, correcte, i té unes altres necessitats, tot i que no deixar de banda algunes necessitats que estan pendents des d'eixe any 93 i que en 2021 encara no estan solucionades, és a dir, inclouria eixes coses també, però jo sí que en faria uno nou.
Uh-huh. Regidora, no sé si li queda el que per dir, és que se'ns acaba del temps.
No, no sé, el que vosaltres vulgueu.
Que suma i sigue, no?
Sí, crec que en el tema urbanisme a Vila-real tenim moltes coses pendents, com també, per exemple, allò de que s'inunda el poble cada dos per tres, doncs crec que agafar per les banyes també la creació de col·lectors nous i això crec que també ens vindria molt bé, no només és el pegou.
Bueno, doncs pues li dic el mateix que li he dit a Adrián Casabó, li vaig dir ahir, és dir, espera que quan vostè sigui alcaldessa li puguem demanar aquestes explicacions i vostè no ens diga que és algo que ha heretat.
Doncs això esperem totes.
Moltes gràcies,
sí.
I bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Ahora quién, oh, ahora quién, si no soy yo, me miro y lloro.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Vila-real y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Tercer Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización, edición virtual. Un evento imprescindible para ayudarte a enfocar tu estrategia de marketing y acelerar tus ventas con expertos internacionales y casos de éxito en mercados de oportunidad. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo martes 22 de junio en el Tercer Foro de Inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBAZ Internacional, con apoyo de fondos europeos FEDER.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Vila-real.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo.
Bé, molts dels consistoris que tenim al nostre voltant estan a l'equador de la legislatura i la primera que has començat a fer balanç ha sigut Almassora. Per això avui tenim a la seua alcaldessa, Merche Galí. Bon dia, Merche.
Hola, molt bon dia.
Bé, jo imagine que molta alegria, no?, d'arribar ací a la mitjera, no?, d'aquesta legislatura, que vostè definís com bona salut, no?, i teniu bona salut, no?, amb la relació amb els seus socis de govern, que és Ciutadans.
Sí, nosaltres ja veníem d'una legislatura anterior, que havíem tingut una experiència de tindre una legislatura en un pacte de govern, i en esta pues, hem repetit una altra vegada aquesta experiència, però canviant els companys de viatge, en este cas en Ciudadanos, i la veritat és que jo crec que està funcionant perfectament. Cada un dels partits ha sabut acoplar-se i treballar de manera òptima, perquè hem aplegat a l'Equador de la legislatura en al voltant el 70, quasi el 80% dels projectes que vam replegar en el pacte de la vila executats. Per tant, això és símptoma de la bona salut que té este pacte i la bona sintonia en què les dues parts hem vingut a sumar treball i esforços. Tots tenim l'objectiu comú, que és donar compliment als objectius que ens van fixar, i bueno, jo valorem molt positivament el treball que estem fent.
Amb els seus socis veiem bona relació, però amb l'oposició, com ha sigut aquest treball amb ells?
Pues la oposició, la veritat és que en el moment en què vam entrar en pandèmia i se van ficar les coses complicades a nivell mundial i, per tant, també en Almassora, pues, va haver un treball també colze amb colze en contacte amb ells per a totes les qüestions relatives a la protecció de la nostra població front a la Covid, i també hem fet un treball conjunt molt important. Per tant, les relacions també són bones. Anem junts també en aquells projectes més emblemàtics per al nostre municipi, com per exemple puga ser pues, la pantalla verda, les al·legacions que hem fet al Pla d'Acció Territorial, les reivindicacions front a costes. En els temes més importants del nostre municipi ha hagut una absoluta unió entre tots els grups municipals de l'Ajuntament d'Almassora, i jo crec que això també és un dels secrets de l'èxit. Entre tots s'ha hagut dialogar i hem sabut treballar units, i això pues, és garantia d'èxit.
Clar, perquè a lo millor algun dels projectes que teniu a lo millor redactats o pensats, vau començar a treballar-lo en la passada legislatura amb els altres socis de govern, que era Compromís, no? I que imagine que això també ha donat peu a aquest bon tracte en l'oposició, no?
Sí, clar, això és evident. Molts dels projectes van veure la llum en aquell moment. Pràcticament tot el que estava reflectit en la estratègia EDUCI per a replegar els fons FEDER de la Unió Europea, pues evidentment se van encetar la legislatura anterior, i el nou grup de municipal de Ciudadanos pues, també els ha assumit com a propis, es van incloure en el que era el pacte de la vila, i això pues, evidentment facilita també el treball de cara a Compromís.
És veritat, alcaldessa, que aquests dos anys, doncs, malauradament, han estat marcats per la Covid, però això no ha fet que vos oblideu, no, de tots els projectes que volíeu dur endavant, no?
Efectivament, perquè sí que és veritat que la Covid va canviar totes les prioritats i ens ha tingut pues, més d'un any a tots treballant en la prioritat màxima per a mantindre la salut de tots els nostres veïns i veïnes i per evitar la propagació del virus entre la població, però això no parava el rellotge de les nostres dades d'entrega dels projectes, que són 31 de desembre de 2023, tots aquells que tenen que veure en els fons FEDER, que són les més quantioses que tenim reflectides en el pressupost. Per tant, mentre estàvem molt preocupats i molt ocupats treballant en la protecció front a la Covid, pues, mentre hem tingut que estar compatibilitzant-lo, avançant els projectes que ara en aquest moment ja estem pues, en vies de contratació, i els altres ja en execució. Per exemple, ara en aquest moment està ja en execució l'última fase del carrer Sant Jaume, però ja està també projectant-se i treballant en el projecte pues, de la millora de barris. Esta vespre mateix anem a presentar ja el que serà l'avantprojecte de l'Avinguda Castelló i el carrer Sant Fernando. O sigui, Nosaltres hem anat treballant en tots aquests projectes en la mesura que se podia, tenint en compte les circumstàncies de confinament de cada moment i la compatibilització també del teletreball en els funcionaris de l'Ajuntament, en continuar en el treball, que pràcticament quasi tot ho abarcava els projectes que estan inclosos en els fons FEDER, en l'estratègia d'UCI, i els del Pla Edificant, que també esta setmana hem començat ja les obres de l'Escola Santa Quitèria.
Sí, la veritat, alcaldessa, és que jo crec que és innegable que en els dos últims anys ha canviat moltíssim la imatge de la seva ciutat. Vostès van recalcar ahir, en aquest balanç, tres projectes històrics, no?, que estaven bloquejats. I, per exemple, jo crec que la nova imatge també de la vila, com que ha donat una nova, pues, això, nova imatge, no?, una nova restauració de lo que és la ciutat del centre.
Sí, jo crec que això era fonamental. Un dels meus objectius com a alcaldessa sempre havia segut que el Masora se la conega i reconega i ficar-la en valor. La vila estava reclamant des de feia molt de temps aquesta intervenció. Ara estem ja tancant la contratació de lo que serà la segona fase, que inclourà a la plaça Major, i l'aspecte ha canviat absolutament. Els xiquets del Regina van xafar per primera volta el seu col·le de veritat, una fita també molt important després de 14 anys en barracons, i també vam acabar en el derrocament del 167 de l'any passat, l'edifici, el famós edifici del 167 de l'Avinguda José Ortiz, que ja no està ahí en ICE recordant-nos, pues, bueno, èpoques passades que no tenen que tornar. Ara n'hi ha llum solar, ballat, i en unes perfectes condicions de salubritat, realotjades les persones que quedaven allí vivint. I això, pues, jo sí que aprecio que és un canvi molt important i molts més que n'hi tenen que haver, perquè la volta que anem a donar i a totes les infraestructures educatives de la nostra ciutat són molt grans. Avui mateixa està reunida en la Direcció Territorial d'Educació, no?, per a veure la ubicació dels xiquets d'Ambaixador Beltrán mentre se faran les obres del seu col·le, que començaran ara al mes de juliol. Hem estat també en l'Institut Álvaro Palomir parlant amb el seu director, perquè ja estem també programant la futura obra, donat que el projecte de l'institut l'acabarem enguany. Jo crec que va canviar profundament el Masora, que anem a ficar-la en el futur, i que estarà a l'alçada, pues, d'altres ciutats europees i espanyoles de mateix nombre d'habitants, i això, pues, sempre és una bona notícia.
Molt d'esforç, no?, per aquestes obres hagin canviat la ciutat, malgrat això, totes les despeses que han tingut que ficar damunt la taula per ajudar també als veïns en aquests moments de Covid, no?
Així és. El pressupost de l'any passat encara no estava en vigor, o feia pocs dies que estava en vigor, i va passar a la història. O sigui, vam tindre que desfer-ho tot per a poder estar al costat dels nostres veïns. En un primer moment, per a assistir als que més se van veure afectats, tots aquells que havien a lo millor sigut inclosos en algun ERTE i encara no havien cobrat ninguna quantitat, o que havien perdut el seu treball perquè se dedicaven, per exemple, a tareas domèstiques en una sense ningun tipus de contracte, i per tant, pues, se van veure del dia a la nit sense cap tipus d'ingrés, i vam tindre que dedicar els majors esforços a atendre a esta gent de la mà de ONGs també, que ens van ajudar a fer aplegar a tots, pues, cobrir les necessitats bàsiques, i després a reactivar les empreses de dins del municipi, i enguany ja, pues, que hem sigut capaços de repartir també les primeres ajudes de la Resistir, i estem treballant ja en una segona i tercera fase de ajudes també per a autònoms, per a aconseguir mantenir obert el nostre comerç local, que al fi i al cap és el cor de la nostra ciutat. Per tant, moltes prioritats han canviat i molts diners ha hagut que traspassar-los a uns altres llocs. Hem seguit tocant de la porta de totes les administracions per poder tindre transferències de capital que ens vingueren a ajudar. I bueno, també en el pressupost d'enguany, pues, hem tingut que recurrir a una operació de préstec en un moment ideal, perquè els interessos, pues, no n'hi ha. Hemos hecho un préstec que a través de Caixa Almasora, sense ningún tipo de gasto per a part de l'Ajuntament, i el tinc que recórrer a ell, pues, bueno, però no tindré que pujar ningú impost, i serà un dels compromisos que teníem en els nostres veïns, i sobretot en un moment com este de tantes dificultats, pues, bueno, ni siquiera ens ho van passar per el cap pujar ningú tipus d'impost ni de tassa, sinó al contrari, algunes les hem eliminat per a contribuir a la recuperació de tot el món.
Ja crec que han tocat portes, perquè la veritat és que les reunions amb costes no, perquè jo crec que la platja d'Almassora és un de... No, és el que més difícil solució té, no? I que requereix d'altres administracions per poder pal·liar aquesta situació, però que, pese a això, vostès continuen, no?, parlant en costes, plantejant aquesta pantalla verda que costarà, no?, també que arribi, encara que ja has començat a adquirir aquests terrenys, però bé, tot passet a passet, i fixes vostè que han rebut una bandera blava, que això fa uns 4 anys, doncs seria impensable rebre-ho, no? Sí, sí, directament. Sí.
Efectivament, estem molt satisfets d'aquesta bandera blava a la nostra platja, de que s'hagi ficat palès i per un organisme que no és polític, o sigui, que mos reconega, pues, la qualitat de l'aigua de la nostra platja i dels serveis que allí hem instal·lat. És tot un gran orgull juntar-nos amb altres ciutats costaneres que ja tenen este reconeixement fa moltíssims anys, i va ser un orgull, i és el fruit de molt de treball, la veritat, de canviar la mentalitat, de treballar per ficar la nostra platja en valor, sense oblidar les reclamacions, com tu bé dies, que tenim que fer i que continuem fent, pues, per a la instal·lació de la pantalla verda i també per a les futures obres de regeneració, que també són molt importants, perquè Almassora, la platja d'Almassora, no sofreix ja van la regressió que sofreixen, pues, totes les ciutats costaneres del Mediterrani degut al canvi climàtic, sinó que, a més, pues, està justet al costat d'un port, del port de Castelló, que encara accentua més aquesta degradació de la nostra costa. I per primera volta, i de forma històrica també hem aconseguit que el port de Castelló se comprometa amb nosaltres a ficar diners per a obres de regeneració, i costes ja ha traslladat al Ministeri el plec per a el nou projecte de obres de regeneració de la platja d'Almassora, que se sumaran al projecte que ja en la legislatura anterior se va acabar, i que vindran a protegir la nostra costa sense tindre que esperar les obres de regeneració dels pobles costaners, reconeixent d'aquesta manera, pues, aquest doble efecte que tenim en Almassora, que és el del canvi climàtic i el del port. I això són, pues, molt bones notícies també per a nosaltres, i estem, pues, molt pendents de com se desenvolupa aquest projecte i de que s'execute, pues, el més pronte possible.
Alcaldessa, per rematar aquesta entrevista, haguera fet algo diferent que solventaria els dos pròxims anys?
Pues jo crec que no haver de canviar res del que hem fet, perquè teníem aquest pacte de la vida, que era una fulla de ruta molt detallada d'on volíem aplegar, i lamentar-se del que uno ha fet, pues, no serveix de res, perquè ja ha quedat en el passat. Per tant, jo sempre intenté mirar al futur, ser positiva, i en este cas, pues, bueno, estic convençuda de que en el treball que farem en els dos propers anys podrem donar compliment a tots aquells compromisos que tenim amb la nostra ciutadania, amb els nostres votants, que van ficar per segon volta la confiança en mi per a liderar aquest projecte, i que el meu objectiu és, pues, no defraudar a ningú i donar compliment a la paraula donada.
Això esperem. Alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver fet balanç.
Gràcies a vosaltres.
Una noche cerrada, voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar.
Estás a la 92.2 FM.
Desde 1988, Óptica Vilarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vilarreal cuidamos tu mirada. Óptica Vilarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo Jeep en Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Te agradaría hacerte la tarjeta FemPoble? Es totalmente gratuita y si pagues amb ella obtendrás una bonificación del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia. Comprant al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
Bueno, Maria, ens ha arribat un àudio, un tall de veu del Senat d'avui concretament perquè Compromís proposa no ratificar l'acord Mercosur hasta que no s'estudie l'impacte i s'establisquen garanties reals en matèria sanitària. L'escoltem?
Recuerdo perfectamente cómo en 2018 llegó a esta Cámara el acuerdo comercial con las 5 repúblicas de Sudáfrica. Fuimos el único grupo que votamos en contra, ya se nos tildó de eso, ¿no? De proteccionistas y de que estábamos en contra del progreso universal y estas historias. También con es que se nos comentó que era un acuerdo garantista, que no había ningún problema, que en el momento en que se incumpliera este acuerdo por parte de alguno de los países firmantes se aplicaría la cláusula de salvaguarda. Inmediatamente cuando se ratificó este acuerdo, que a pesar de ratificarse en 2018 ya tenía efectos anteriormente, las organizaciones agrarias vieron cómo sistemáticamente se incumplieron todos los requisitos básicos en cuanto a cantidad de exportación, en cuanto al control de fitosanitarios que llegaban a la Unión Europea, en cuanto a la propagación de plagas, en cuanto a la competencia desleal, en cuanto a toneladas exportadas, a no respetar los plazos, las temporadas de producción aquí en el Estado español. Y cuando pusimos de evidencia, no únicamente nosotros, sino las organizaciones agrarias, que se estaba incumpliendo, el ministro Planas se ha negado de manera reiterada no ya a pedir que se aplique la cláusula de salvaguarda, ni directamente se han opuesto a que se estudie si toca o no toca pedir esta cláusula. Entonces, este tipo de discursos también lo vimos cuando se ratificó el acuerdo comercial con Myanmar. Con Myanmar también, Myanmar y Vietnam, desde el minuto cero en que se ratificó ese acuerdo, no se respetaron los volúmenes de exportación de arroz al Estado español. Pedimos también en su momento, estaba el PP entonces en el gobierno, que se aplicase la cláusula de salvaguarda y no quiso el PP aplicar la cláusula de salvaguarda y tuvo que pedir a Italia que se aplicase esta cláusula. Y ahora, por cierto, sí que está en vigor esta cláusula de salvaguarda ante los incumplimientos de este tercer país, pero porque lo pidió otro país de la Unión Europea. Por lo tanto, no me sirve de nada las buenas palabras porque vemos que cuando estos acuerdos se incumplen, ustedes son los primeros en no querer aplicar las cláusulas de salvaguarda.
Bueno, pues hem sentit com defensava Carles Mulet al sector primari perquè, a més, el que ens molesta és que sempre el nostre sector primari acaba sent eixa moneda de canvi, no, Maria?
Clar, és que al final, com es defensa el nostre camp, no? Si nosaltres des d'ací no ho defensem i els que estan al front no ho fan, doncs es té que ficar l'ull, no?, en aquests productes que ens venen de fora que finalment fan com una competència desleial, no? Perquè tenen com més facilitats que lo nostre. Si a nosaltres cada volta se fiquen com més restriccions i als altres no se'ls demana el mateix paper, doncs no estem jugant en igualtat de condicions, no, Susana?
No oblidem que Mercosur és el major productor d'aliments en el món. I controla les majors reserves energètiques, minerals, naturals, de recursos hídrics i de petroli. Ojo, perquè ahir n'hi ha molts interessos en joc. Maria, durant tot el matí has anat rondant-me en algo que tu dius que està tot el món pendent d'això.
Sí. Sí, resulta que bé, tots coneixeu a Letizia Sabater, no? Doncs bé, en els últims anys s'ha fet popular per aquestes cançonetes que ha anat, diguem, ficant, no, a YouTube i tal. Sí, ja tindrà mal de panxa, no, de sentir-me.
No, és que jo, vol ser la Georgie Dam, no?
Sí, clar, vol ser la Georgie Dam de l'estiu. Doncs bé, ja ha tret una cançó i ja ha estat sent trending topic durant tot el matí perquè quan l'escoltes te dones compte que jo dic, cuidao, que és pegadiza, eh? Jo, cuidao, que la banana Kiki és molt pegadiza. I lo curiós de tot això és que en el videoclip és ella ficant injeccions, no, per el moment que estem patint de la vacuna, i lo millor és que apareix com gent al seu voltant en careta de personatges públics i polítics molt famosos, no, com són Fernando Simón, Díaz Ayuso, o inclús Pedro Sánchez, i ella va injectant doncs aquestes injeccions, no, òbviament.
I este títol de
La banana Kiki.
La banana Kiki. Podem sentir?
Sí, si me dones un poquet de marge per buscar-la, jo fins i tot te faig el favor de buscar-te-la.
És que lo de la banana Kiki em sona molt Letizia Sabater, eh?
Sí, totalment. És que ja recordem la salchipapa, no? Que també va ser tot un boom allò. Però sí, la veritat és que tot el món té furor, no?
Acabem de dir-lo, Maria, i m'envien un WhatsApp dient-me que l'estan buscant, és dir, no sí, només clar. Esperen a que tu li la poses, sinó que ja hi ha gent que està buscant-la per a saber lo que serà la banana, sí, banana Kiki, no?
La banana Kiki, però jo és que dic, té que ser esta, és que no sé si és esta i si mos trobarem algo pel mig. No sé, jo vaig a ficar este vídeo, però no assegure que sí, que isca tot, val?
Val.
Ante todo, Ana la habla. Amigas y amigos, ha llegado el calor.
¿Ves com no? Ja te ho havia dit. Però bé, si vols canvia un moment de tema o vols escoltar sí o sí la banana Kiki, no?
No. Tindrem jo suposo que molta gent ja se l'haurà posat i estarà sentint la banana Kiki que tu m'estaves dient.
És que simplement de pensar-ho, o sigui, la veritat és que la gent en estos moments és tan original per a tots aquests temes. Ja la tinc trobada,
sí.
Susana,
a veure si espera.
Sí, així la tinc pa tots vosaltres, eh?
Habla el comandante PCR. Preparados para el despegue con la Leti. Por favor, todos tocando palmas y desabróchense los cinturones, que despegamos.
¡Banana Kiki!
¡Ay, papi! ¡Me tiene hasta la banana! ¡Vamos a bailar la banana Kiki para desengrasar! ¡Que me tiene muy estresada! Todo meneando el pechito y batiendo la cadera. ¡Sexy!
Jo és que, Susana, pense que no és tan sols la lletra, és que tenen que posar el vídeo, perquè és que el vídeo és molt bo, vos ho juré.
És que... Bueno, pues està molt bé, no?
A més, els colors de la selecció, no? Que estem en Eurocopa i tot això, o sigui, mortal, mortal, mortal.
Bueno, Maria, si vols es deixem sentant la cançó a la gent.
No, és que jo crec que anem a ficar una altra cançó, que almenys a mi m'agrada més, val?
Vinga.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Atentoni.
Dominicano ya repito.
Yeah, yeah,
yeah, yeah. Y del Caribe somos tú y yo.
Dice como una gozadera.
Miami me lo confirmó.
Anem a ficar una cançó de veritat de l'estiu, que és La gozadera de Marc Anthony Val, i ens anem a deixar de tonteries de Letizia Sabater.
Valia.
I millor La gozadera, què?
Ajà, valia la pena, Maria.
Sí, valia la pena.
Maria, demà ens trobem així a les 12. Tornem a estar dos horetes junts per a que estos oients que tenim disfruten en lo que els portem, val?
Sí.
A tots vostès, a tots vosaltres, fins demà. Demà a les 12 tornem a retrobar i ara els deixem en Javi Mata.
Brasil ya está en camino, el mundo se...